5 minuts i seran 7:45. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de sol, la Blanca Aranyó a la producció i la Judit Langa a la redacció. Comencem l'estona d'anàlisi de l'actualitat. En aquest últim dia del mes de novembre, festa de l'apòstol Sant Andreu, el papa ha tornat avui a Roma després de la seva estada en aquestes últimes hores a la República Centreafricana, un país en guerra civil i especialment necessitat d'esperança, de misericòrdia, seguint la línia marcada pel pontífex en les seves últimes intervencions públiques. Francesc ha demanat que els centreafricans canviïn la ruta que estan portant, passin a l'altra riba, així ho ha dit, i construeixin un futur en pau. Aquesta crida, unida a la petició d'unitat i fraternitat entre cristians i musulmans durant la visita aquest matí a una mesquita, coincideix, d'altra banda, amb l'inici a París, també avui, de la cimera sobre el canvi climàtic. El Sant Pare igualment ha expressat en aquest viatge per tres països africans, la República Centreafricana, Uganda i Kènia, la seva preocupació pel medi ambient i precisament el canvi climàtic, un problema connectat igualment, malauradament, amb la pobresa, les injustícies i, en definitiva, la manca de pau. Avui el món necessita una unitat de missatge, però, sobretot, també una unitat d'acció. El no a la guerra que ha tornat a expressar avui el papa des de Bangui ha sonat a tot el món i especialment a París, on els dirigents de 150 països, molts d'ells caps d'estat o de govern, debaten sobre la necessitat de preservar el medi ambient i busquen un acord global per reduir les emissions de CO2. Nosaltres demanem, en nom d'una immensa majoria de la humanitat, que hi hagi també un acord per reduir les armes al món, acabant amb el comerç d'armes d'aquests instruments mortals i perversos i fomentant la pau en totes les dimensions de la vida. Difícil missió en uns moments de perill màxim per aquesta necessària pau. D'aquests i altres temes parlarem avui amb Jordi López Camps, que és, vaja, exdirector d'Afers Religiosos i també expresident del Patronat de la Muntanya de Montserrat. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
I jubilat jubilós. Exactament. Això sempre, com estem?
Sí, molt bé, una mica refredat, però bé.
Aquestes jornades primeres de fred ens han castigat a tots.
Bastant.
També saludem Carles Armengol, pedagog. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Com estem?
Bé.
Doncs també fem completa la presentació avui saludant Lluís Sols, membre col·laborador de Cristianisme i Justícia. Bona tarda.
Bona tarda.
Primer de tot, si els sembla, comencem per la cimera del canvi climàtic a París. 150 països es reuneixen, entre fortes mesures de seguretat, només uns dies després dels atemptats a la capital francesa i amb la missió d'arribar a un acord global per reduir les emissions de CO2. És un problema global, íntegre, aquest. El papa s'hi refereix. Em sembla que mai fins ara un papa havia posat tanta èmfasi en aquest tema. Però vaja, no només el papa.
Bueno, i sembla que fins i tot l'encíclica Laudato Si es va publicar en el moment oportú, és a dir, que no era casual que es publiqués un temps abans d'aquesta cimera, o sigui, hi havia una voluntat de, si no d'influir en les concrecions, sí d'animar, doncs, a que el tema es prengui amb la seriositat que requereix, no? I que és molt difícil, De moment, avui, bàsicament, discursos retòrics, algun apunt de compromís, però, de moment, suposo que poca cosa.
Alguna autocrítica? El mateix president dels Estats Units ha reconegut la responsabilitat del seu país en l'augment de CO2 en el món.
Sí, fins fa poc va ser el país que més emissor, és el segon després de Xina, i ha estat històricament el país que més dificultats ha posat, sobretot en l'època de Bush, perquè en l'època de Clinton sí que es va impulsar el protocol de Kyoto, va signar, però després els Estats Units en l'època de Bush va negar a rectificar l'acord de Kyoto, per tant no ha complert els seus objectius que tenia assignats, i en les últimes reunions similars a aquesta, doncs la manca de voluntat de els dos grans països, la manca de voluntat dels Estats Units i de Xina, que són els dos principals emissors i les dues principals potències econòmiques, les que tallen el bacallà, doncs ha bloquejat els acords. La diferència és que aquesta vegada sembla que volen algun acord, i l'ambient és optimista.
Ho veu sí. Així també, senyor López Camps?
Sí. Ahir van... Em sembla que era TV3, el Telenotícies, però no ho sé del tot segur. Sí, potser a la nit. Van sortir uns científics explicant una simulació de què passaria a Barcelona si no es posava fi a tot aquest problema, a partir d'uns ordinadors que tenen aquí molt potents, i francament era esfereïdor la pujada del nivell del mar, quina part de Barcelona desapareixia, amb la qual cosa jo, que visc a 200 metres del mar, doncs em vaig preocupar. Sort que visc en un cinquè pis, que com a mínim a mi no m'arribaria.
Això potser tindries humitats.
No obstant, també érem un plaç que jo no crec que arribi en aquells moments a estar en vida quan ells ho pronosticaven. Però bé, bueno, deixant aquesta petita broma...
Però clar, com diu el Papa, hem de pensar en les futures generacions.
Clar, jo penso que és un tema que aquesta consciència ecològica, no?, com es despèn de tota l'encíclica, que és una responsabilitat que tenim per les generacions futures, que el que no podem preveure o pensar és que aquí ens fem una gran farra i que pagaran la factura els que vindran després. Al contrari, en aquest cas, si volem que els que vinguin després puguin existir, hem de deixar un planeta en condicions. Aquesta reunió tenen 15 dies per arribar a uns acords, i sobretot les grans potències, que són les dues grans potències, són les dues grans contaminants en aquests moments. I a més, avui a Xina han tingut que, em sembla, impedir la circulació de cotxes perquè a Pequín estaven ja amb uns nivells de contaminació extraordinaris. Bé, hem de ser esperançats i pensar que tindran seny. I tot això és que és per discutir no pujar 2 graus més de temperatura al planeta. I bueno, tots els acords que s'han de fer. Ara, és curiós també veure com alguns països passen olímpicament d'aquests temes. Tots els de l'Aliança Bolivariana i aquests grupets de països que lidera Venezuela i els chavistes, doncs, ni han fet els deures de presentar plans a la ONU per reduir els efectes de la seva contaminació o la reducció de l'efecte hivernacle, i la Índia tampoc ha participat. És a dir, bueno, aquests països també haurien de posar-se en fila i ser corresponsables de trobar solució en aquest gran problema.
Uh-huh. A veure, sembla que les previsions per aquest segle, normalment posant l'horitzó 2100, són preocupants, evidentment, molt preocupants. O sigui, si tot va bé i ara mateix comença a controlar-se les emissions, perquè si ja no hi ha més emissions, si és zero, encara i així, el clima continuaria calentant i es continuaria desgelant Groenlàndia i desgelant, però menys, no?
Diu que hi ha un objectiu de 2 graus, que no passi de 2 graus l'augment.
Si ara mateix la política fos molt, molt positiva, si gairebé no augmentés més la temperatura, llavors es parlaríem de mig metre més del nivell del mar, que és digerible. Si passem de 2 graus, més enllà, no, que passa, no sé quan més enllà, suposo que si passen de manera notable, es parla ja de 6 metres. I 6 metres, a veure, per entendre's, els llocs molt rics, i que val la pena, les ciutats, podria fer un dic de manera holandesa i protegir. I això no estem parlant ara, però d'aquí 150 anys...
Sí, és una hipòtesi molt a llarg termini per nosaltres.
És una cosa molt normal, no? Que les ciutats tinguin el seu dic per protegir-lo. Però la major part del món no pot tenir dics. Llavors hi hauria grans extensions que serien invadides per les aigües del mar i canviaria la configuració i la limitació dels continents. I això és un procés en el que ja estem, no és una cosa que pot passar. O sigui, Groenlàndia s'està desgelant. Gairebé cada 2 anys es multiplica per 2 la... es multiplica per 2 la quantitat d'aigua que es perd. L'Antàrdia està perdent blocs molt grans i parlen de que pot fallar, diríem, una massa de gel que hi ha i pot anar-se a poc a poc cap al mar. Si tot això es junta, realment podem tenir una situació terrible.
Jo recordo haver llegit que hi ha un poble o uns poblats d'Indonèsia que els estan replicant en una part del desert, no sé si de Dubai, un lloc d'aquests de... O sigui, amb solidaritat musulmana, perquè estan molt a nivell o sota nivell del mar i estava creixent ja el nivell de mar i no els havien de treure perquè si no desapareixien, és a dir, aquest risc.
Un dels països més afectats seria Bangladesh, que és dels més pobres del món, però amb 170 milions d'habitants, eh? O sigui, és un dels més habitats del món també, i és molt petit. També penso que és el més dens del món, juntament amb Holanda, no? Doncs es veu gairebé la meitat de les terres agrícoles, i és un país que és agrícola, és dir, la meitat de les terres agrícoles quedarien invadides només amb un metre.
Algun comentari més? Deixem aquí ja el tema del medi ambient, perquè és una preocupació important que potser havia quedat aquestes últimes setmanes eclipsada per altres problemes. Si el tema del medi ambient és una amenaça de la natura per males conductes humanes, però no és una amenaça de màxima perversió humana, sinó de que hem de vigilar. És molt important, però hem de vigilar. Aquí tenim el problema de l'amenaça per a la pau, que és l'altra gran qüestió que ens amoïna molt. I el papa, d'alguna manera, ha unificat el missatge aquests dies en el seu viatge a l'Àfrica, a Kènia, Uganda i la República Centreafricana. A les Nacions Unides va alertar contra el problema del canvi climàtic. I ahir i avui a la República Centreafricana, un país en guerra civil que ha visitat amb tota valentia, ha dit que la pau és una necessitat i potser aquest país pot ser capdavanter, no?, en aquest canvi de rumb, ha dit. Senyors, tot plegat és una amenaça molt global. Tenim el Daesh, o estat mal anomenat Estat Islàmic, i grups terroristes que ens amenacen.
Sí, tu plantejaves com dient un canvi de tema, però jo, o una altra perspectiva molt, molt diferent. Perquè deies, bueno,
però no és tan diferent, no?
És més de la natura, etc. Jo crec que tot està molt relacionat i el papa fa bé d'enllaçar-ho, no? Recordo que aquí mateix, quan parlàvem dels recents atemptats a París, jo vaig fer aquest comentari, que no és pas meu, és Vox Populi, si no fóssim tan dependents del petroli, possiblement trobaríem més solucions també a aquests problemes, perquè ja sabem qui està finançant aquestes coses, quins interessos, diguem-ne, obscurs, o quines trames més complexes giren entorn d'això. I ho deia per dir d'alguna manera, és a dir, això del petroli, però no per carregar tota la tinta amb el petroli, però qui diu el petroli diu les armes, es diu 10.000 coses, no? És a dir, no... o sigui, jo crec que la causa, és a dir, no podem dir que Occident té tota la responsabilitat, o que és la causant, o que jo crec que no s'ha d'obrir cap porta a justificar res per la conducta que hagi tingut Occident fins ara, però que evidentment Occident no està plantejant seriosament la resolució d'aquests problemes, vaja, això jo crec que és evident, eh? És a dir, ja dic, sense que això obri cap escletxa a dir que no sé què, perquè bueno, aquesta gent no està intentant recuperar res que Occident li va prendre, senzillament és una lluita el poder, també dic, al marge de la religió, perquè en aquest cas és la religió islàmica qui és utilitzada en una lluita pel control, doncs, i pel lideratge d'aquest món, entre els propis que s'autonomenen islàmics. Això per només enfocar una part dels problemes, diguem-ne, o de les amenaces a la pau, o de les crisis de pau que hi ha al món, no? Per tant, jo crec que és l'estil de vida, la hipocresia en què es basen també les relacions internacionals, possiblement si hi ha una dimensió de la política 100% hipòcrita, absolutament falsa, és tota la vinculada a les relacions internacionals. O sigui, només, però, almenys els anglesos ja ho deien, no hi ha amics ni enemics, només hi ha interessos, no?, en la política internacional. I jo crec que encara vivim d'aquesta tradició que en un món globalitzat això ens fa aigües per tot arreu. És a dir, el món s'ha globalitzat i ara la trama d'interessos és tan complexa que fins i tot intentar guiar la política exterior només pels hipotètics interessos del país està provocant aquestes situacions, no?
Home, tornant a lo de la visita del papa, jo he trobat molt interessant que tant a Kènia com ara aquí a la República Centroafricana l'interès que ha tingut el papa de vincular el missatge de relacions cordials entre cristians i musulmans en els dos llocs ha fet molt èmfasi en que són moments de diàleg, que els conflictes no es poden resoldre per la violència, sinó a través de la paraula, que les dues religions són religions de pau. Jo penso que ha estat molt valent, i sobretot molt valent en la darrera visita, que diguem, jugava en camp molt contrari. Després ha estat, ho he sentit, i a més l'he sentit dir per ell mateix, el moment de l'apertura de la porta, que sí, avançava l'any de la misericòrdia.
Ahir a Bangui, a la catedral de la capital centreafricana.
Com ha parlat de la misericòrdia amb una sèrie d'adjectius molt macos. He intentat buscar a través d'internet a la web del Vaticà, i, curiosament, he vist que la web del Vaticà no és divina, sinó que és humana, i deia... Page, no phone. És a dir, que doncs també se'ls hi penja tant tan, en tant la pàgina. Però ha estat molt, molt bé la manera plàstica com el papa ha definit el que era la misericòrdia en el moment d'obrir la porta. Però jo penso que el missatge important d'aquest viatge a la República d'Àfrica és aquest trobament amb el món cultural i religiós de l'islam, en uns llocs que s'han fet batusses en nom de la religió, i que plantegi que les dues religions s'han de trobar i dialogar. I com deia molt bé el Carles, tots els conflictes que ara hi ha a l'Orient Mig... Home, si algú vol, no és que per entendre, però per tenir una petita aproximació del que està passant amb mirada al passat, que vegi la pel·lícula Lawrence d'Aràbia, i s'enterarà com es reparteixen els serveis d'espionatge als anglesos i tothom que intervenia allà, com fabriquen els països i
sí, sí,
per defensar els interessos de les indústries petroleres.
És crear com propietats, parcel·les pròpies
en
països.
No, i si algú se vol entretenir, que miri, en alguns casos, les fronteres, que són perfectes línies rectes...
Sí, i tant.
Que estan dibuixades en el despatx d'algú.
Això al Pròxim Orient, terra de petroli, i a l'Àfrica també, no cal dir-ho.
Sí, 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 sí.
Avui compartim el mirador de l'actualitat amb Jordi López Camps, també amb el pedagog Carles Armengol i amb el col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols, sobre el viatge i aquesta obertura de la Porta Santa del Papa a la República Centreafricana. Definia el tema de la misericòrdia com la no revenja, deia, entre altres coses, el perdó, la recerca de la fraternitat. Donava una sèrie de qualificatius en un gest que és molt simbòlic. Uns dies abans de l'inici, que és el 8 de desembre, l'inici de l'any de la misericòrdia, doncs, en un lloc castigat pels conflictes, obre la Porta Santa. Sí, un gest religiós i social, alhora.
Ell ho ha dit, diu, anem a fer un gest una mica típic, és una setmana abans obrim la porta.
Sí, sí.
I a més, era una porta que, jo, si no m'he equivocat amb la fotografia que he vist, que no tancava. Era una porta feta com de... amb espais, diguem, com de pals o alguna cosa. És una cosa molt pròpia del lloc.
Obertura des de les perifèries. Senyor Sals.
A veure, jo penso que el papa, estic totalment d'acord, encerta totalment amb l'actitud que ha pres. La manera d'aproximar-se al problema és establir, millorar la relació, dialogar, subratllar allò en què coincidim les dues grans religions, etc. Jo hi penso, en canvi, que els que ens han conduït fins aquí doncs són una mica responsables de tot això. A veure, els màxims responsables són els terroristes, no hi ha cap mena de dubte, o sigui, però això no es pot estalviar el pensar. És a dir, els terroristes són molt dolents, però com hem arribat fins aquí? I, a més del petroli, que em sembla importantíssim, a més d'això, i que amb Aràbia Saudita es pot tocar, tot i que està fomentant tot això, a més d'això, és que tot el sistema ideològic d'Occident està programat per tenir un enemic. Necessitem tenir els dolents. I quan la Unió Soviètica va desaparèixer, va deixar de ser els dolents, llavors...
El pacte de Varsovia, per entendre's.
El sistema va buscar un enemic, i llavors... Fa temps que hem trobat que l'enemic perfecte sembla que són els musulmans, no? Els dolents. Entonces, cop als musulmans que són, bueno, mira, i podem trobar-los molts defectes, uns musulmans per el tema de la dona i altres per el terrorisme, etc. Però és que això no funciona. O sea, totes les polítiques de contestar als musulmans que fan coses males amb míssils i guerres, i cada vegada el tema se va fent més gran. I algú l'ha sentit una cosa que penso que és molt important en això. És a dir, l'islam està tenint el seu procés. I en aquest procés, l'islam europeu, que és musulmà, però que també entén la civilització occidental, té un paper molt fort en el procés que estan fent. Llavors, el que estan volent els terroristes és enconar l'islam europeu amb Occident. O sigui, la islamofòbia és el seu objectiu. O sigui, el moment que sigui completament incompatible Occident amb l'islam, aquesta hostilitat és l'objectiu. Llavors, què és el que s'ha de fer? Pues deixar de considerar els musulmans com els dolents, entendre que no hi ha cap religió perfecta, perquè nosaltres vam fer les creuades, eh? Uh-huh. És a dir, bueno,
cap també religió... vam fer el nostre procés, els cristians.
Clar, clar. Llavors, a veure, i trobar aquests punts valuosos de l'islam i posar-los en contacte amb els nostres i dialogar, que això ho està fent el papa.
I el papa ho ha dit clarament. Els cristians i els musulmans som germans i ens hem d'entendre,
ho ha dit molt clarament. Jo recomano la lectura, que jo avui ho publicaré en el meu blog, la traducció de la declaració que es va aprovar ahir a París. Ahir a París es van reunir 400 dirigents d'entitats musulmanes que representaven les 10 grans associacions dels musulmans francesos i de les 5 grans mesquites, excepte els salafís, que no van voler participar, i van fer un document on defensaven, bueno, doncs tot el que ens agrada sentir en aquests moments que digui la comunitat musulmana. És un document molt breu, però ple, i amb aquesta línia, no?, que deia ell ara, del Lluís, d'avançar cap a una concepció d'un islam en context europeu. Ells es consideren... Ells tenen una cosa, a França, els valors de la república, que és un referent que aquí una mica anem coixos, no tenim aquest referent tan clar, ells el defensen. Està molt bé, és un document que jo penso que marcaran un abans i un després.
Doncs moltes gràcies per aquest apunt informatiu molt interessant, el de les entitats musulmanes reunides ahir a París.
Amb tot, jo, el de la islamofòbia, sincerament aplicat a Europa, que hi hagi determinats conats d'islamofòbia o algun grup que d'alguna manera plantegi això, jo crec, sincerament, penso que hi ha a Europa, en general, hi ha hagut una apertura i hi ha hagut una convivència déu-n'hi-do. És a dir, i en tot cas, el que hi ha, i això no és islamofòbia, sempre, doncs, home, certes actituds xenòfobes, però que van contra els pobres, i siguin els que siguin, i els que acabin d'arribar, doncs, normalment són els que se la carreguen. Per tant, determinats problemes amb la immigració, un discurs xenòfob contra la immigració, sí, però no especialment una islamofòbia. Aviam, això, bueno, les bravates d'embuix i tot això en el seu moment, i aquella mena de Guerra Santa que va ser un error o que s'ha anat manifestant com una estratègia que no...
La invasió preventiva de l'any 2003.
Però no crec que sigui... O sigui, que en aquests moments sigui el gran problema. O sigui, el problema és precisament... Si hi hagués aquesta situació, doncs no hi hauria aquesta interrelació. Aviam, molts països occidentals, Rússia, Estats Units, Europa, en certa mesura, quan intervenen, sempre tenen aliats islàmics. O sigui que el que passa, els islàmics es fan la guerra entre ells i llavors ens hi apuntem. És a dir, els occidentals afavorim o ajudem... Home, la guerra per l'hegemonia en l'islam és viva, no l'ha provocat Occident. Que Occident s'hi apunta a la festa i en vez de fer cap acció preventiva, el que fa és, bueno, el cas ara paradigmàtic és Síria, no? Anem a bombardejar, però aquests. Nosaltres anirem, però bombardejarem aquells altres. En fi, aquí... Però això no ho ha provocat Occident, diguem-ne. El que passa és Occident com a Occident. És a dir, els
sí,
interessos...
Sí, que responsable de la cursa armamentística.
Exacte,
també, d'alguns sectors, això sí.
Tot això sí, però no des d'una ideologia anti-islàmica. Jo no la veig per enlloc, aquesta ideologia.
Em sembla que el que apuntava ara Carles Armengol i el que deia abans Lluís Sols potser no és una cosa al contrari de l'altra, sinó que són realitats complementàries, que també que existeixen totes dues, els dos aspectes.
Que l'islamofòbia és l'objectiu dels terroristes. Que
cosa, sí, que la fomenten ells.
Sí. Hi ha algun deslizament en aquest sentit? Quan, però encara no m'ha arribat això, afortunadament.
Sempre hi ha dosis d'antisemitisme, hi ha sempre... O sigui, hi ha molts comportaments d'aquests arrelats.
Estat islàmic, la seva tendència... La seva estratègia inicial era la conquesta de territoris, bàsicament Síria i Iraq, allà, i fer i desenvolupar la seva dèria i la seva bogeria, que oscil·la d'un extrem a un altre, en aquell territori. Últimament ha canviat d'estratègia i, bàsicament, aquesta estratègia està orientada a afavorir, a partir d'un terrorisme brutal, l'aparició de reaccions contràries als musulmans a Europa per provocar que sectors d'aquests musulmans vagin a l'estat islàmic. Sí, sí. I en aquests moments, l'estratègia, l'altra estratègia, l'estratègia dels bombardejos, està dificultant a l'estat islàmic la seva política territorial i sembla, diuen els analistes, que pot pivotar de nou aquesta estratègia a potenciar el terrorisme en països occidentals per fer possible un altre cop aquesta balança. És una cosa perversa, no?
Sí, però... sí, sí.
Bé, podríem seguir. Al principi del programa nosaltres des de Ràdio Estel demanàvem l'altre gran acord per reduir coses, reduir les armes en aquest cas. Potser plantegem una utopia o una semiutopia, però és possible que, a banda d'aquest necessari acord sobre el clima, hi hagi alguna mena de política reduccionista de la cursa armamentística o estem en uns moments difícils? També és veritat que hi ha una mica de confusió social a Occident sobre la conveniència o no de fer la guerra en alguns aspectes. Tots diem no a la guerra, però potser no hi ha aquell clam de l'any 2003.
Sí, però és que això no... jo crec que una cosa és la cursa armamentística, i jo no parlaria de cursa armamentística, sinó de comerç d'armes,
sí.
I d'altra és la qüestió de si ha d'haver intervencions militars o no han d'haver intervencions militars, que és un tema molt complex, i que jo diria... fa un moment acabo de dir que el d'Iraq i la política d'en Bush doncs només va agreujar els problemes, però d'això no en deduiria que mai s'ha d'intervenir militarment, és a dir... Però és un tema molt complex. El que sí, d'alguna manera denuncio, crec que és molt important posar de relleu, és el comerç d'armes. És a dir, el que no podem fer és clamar contra la guerra i acusar, i ara parlo des dels governs, i acusar un determinat govern d'estar massacrant no sé qui quan ho està fent amb les armes que li has venut tu o que tu has facilitat totalment la venda d'armes. Per tant, jo crec que hauria de començar això per una transparència, és a dir, perquè si això fos més transparent hi hauria més capacitat d'actuar-hi.
I no comprar-los petroli, etcètera, no
financiar-ho. Sí,
A veure, hi ha unes quantes coses que podem fer, i una d'elles és la intervenció militar. L'última que cal fer és la intervenció militar. Allò raonable seria utilitzar totes les restes d'estratègies i al final, com una fruta madura, dins de la pròpia lògica de la zona, és possible que si no són els kurdos, siguin pues, algunes de les suposicions que hi ha, que acabi amb una ocupació del terreny. És possible que al final hi hagi una mesura militar, perquè si no, aquesta gent no s'aniria. Però això és l'últim, després de totes les coses que hem de fer. Si comencem a zambombazos, l'únic que hem de fer és agrejar el problema.
Estic d'acord.
Bé, poca cosa aclarirem, no? Doncs bé, senyors, anem a un altre tema de la situació política a Catalunya, que també és molt complexa, tenim 7 minuts.
I això vols que ho aclarim? Em sembla que és més difícil d'aclarir.
Volen tornar al tema internacional?
És que el tema primer...
És menys dramàtic, evidentment, perquè en el fons, però d'aclarir-ho, no sé si...
Però el tercer tema, que nosaltres el tenim aquí sobre la taula, i els que ens escolten no ho saben, però ho poden intuir, està relacionat amb l'increment de temperatura també que es viu en el món. És a dir, és un tema molt calent, el tema que ara abordarem.
En aquest cas, la temperatura política també puja. Intentarem que no pugi més de 2 graus cada cert període de temps de la història. Recordem, amics oients, abans de tancar la tertúlia, que ens acompanyen Carles Armengol, pedagog, també l'exdirector d'Afers Religiosos de la Generalitat, Jordi López Camps, i el col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols. Bé, la situació política a Catalunya està marcada pel bloqueig. Ahir la CUP, en una reunió de les seves bases, en una assemblea, tot i que no va fer una votació específica sobre aquesta qüestió, però es manté en el no a investir Artur Mas com a president i això impedeix una investidura que pugui prosperar.
El que jo no entenc és la vinculació total entre independència i Mas. A veure...
Avui ho ha dit Esquerra Republicana, però donat, sí, Mas, podem qüestionar-ho si volen.
Mas podria ser un bon líder, però si en un moment donat... en fi, vol impulsar el procés.
I o decideix retirar-se de la política.
I resulta que per fer això, Mas és un estorbo, doncs pues es posa un altre. Jo és que no entenc el messianisme que s'ha configurat entorn a Mas. A part d'això, jo no sóc partidari d'independència, però el visc des de fora i no el visc amb hostilitat i no acabo d'entendre.
Jo crec que és un símbol, És a dir, en aquest cas, dintre d'aquest procés, i entre Junts i la negociació entre Junts pel Sí i la CUP. És a dir, aquí el debat no és si Mas és imprescindible o no és imprescindible, sinó si 10 diputats han d'imposar a 62 qüestions bastant essencials.
62 que tenen, com a part del seu programa, la candidatura de Mas a la presidència, això està clar.
Sí, és que em sembla... Lluís, em sembla que el problema...
Però vaja, em sembla que tots tenen una mica de raó.
Però el problema és de que, a veure, les persones funcionem també amb símbols, amb referents, i en aquests moments, si algú de Zamora li preguntes quina persona representaria el procés de independència de Catalunya, tothom diria que és el Artur Mas. És a dir, és un problema de valor simbòlic, i jo penso que en política també els fets, les referències simbòliques, juguen un paper. I, curiosament, doncs, home, van intentar anar pel Mas des del punt de vista de buscar-li pessigolles i coses amagades, no van poder. Bueno, ara doncs, hi ha una obstinació per part d'una part de la societat catalana amb el president Mas, de que no volen, i aquí estem instal·lats. Jo estic d'acord.
No, vist des de fora,
Sí, però sí.
Sempre un govern es fa amb un acord entre dos partits. I quan passa això, de vegades un partit petit pues, posa alguna condició. Si no li agrada el president del govern, pues, es posa un altre.
Això
s'ha fet sempre, a Bèlgica, a Holanda.
La condició grossa,
si no en un nom, la cosa no tira endavant. Una altra cosa és que jo no acabo de veure com amb un resultat com el del 26S es pot impulsar un procés independentista, perquè la gent és que ha voltat d'una altra cosa.
Ara no estem parlant d'això.
Això és un altre tema.
Però no sé si és això allò que hi ha al darrere d'aquestes inseguretats i manques de...
No ho sé, però em sembla que no. Però, en tot cas, fixa't, tornant al primer argument que deies, fixa't com tots els que estan en contra de la independència, o sigui, jo no sé si Mas és imprescindible o no, però tots els que estan contra la independència estan alentant a la CUP a que no investeixi Mas i estan contentíssims de que Mas no sigui investit. És a dir, jo crec que això dona indicis de que no és tan secundari. Jo dic, bueno, això els noms és lo de menys. No, la política també són símbols, també són moltes coses, i no sé si és tan baladí, no?
No és només perquè vagin contra Mas, que poden considerar-lo un adversari fort, important, sinó també perquè veuen que així el procés no tira endavant, no?
Precisament jo crec que això és el que d'alguna manera reforça la figura d'en Mas. Perquè, escolta, si els que estan contra... La figura d'en Mas com a important pel procés, perquè si els que estan en contra del procés el que volen, sobretot, principalment, és carregar-se el Mas, senyal de que és important. Vull dir, això...
Però va haver-hi una dirigent, en aquest cas no és de la CUP, i és una persona que em sembla que ara ja s'ha retirat, però que va dir durant la campanya electoral, abans de començar la campanya electoral de les municipals, que s'havia d'apostar per una estratègia d'odi a Mas, perquè això donava bons resultats. Jo penso que centrar la política amb aquestes actituds tan tancades, el que van és atacar el que simbolitza en aquests moments l'Artur Mas.
En qualsevol cas, el tema donaria per molt, ens queda poc temps, però aquí hi ha diferents qüestions. Una cosa és Mas, la investidura, una altra cosa és el procés, que efectivament, com deia el senyor Sols, doncs hi ha hagut unes eleccions en què sembla que la majoria independentista és d'escons, però poc qualificada una mica en la línia del que s'havia dit políticament. Què pot passar en el futur, no?
Allò que ells deixen és que hi ha prou majoria programa per demanar i exigir un referèndum, tot i que no els deixen, però bueno, continuar insistint, no hi ha prou majoria per declarar independència. Si en una altra oportunitat, en una altra situació similar, el suport a la independència és prou gran...
Però què creuen que podria fer Junts pel Sí per intentar reconduir els ponts de diàleg?
Però jo el que vull dir és que insistim, lo del referèndum és una mica fal·laç, perquè com el farem, el referèndum? És a dir...
Amb una reforma constitucional,
si hi ha una majoria qualificadíssima a favor del referèndum i no es pot fer el referèndum...
Amb unes altres plebiscitàries d'aquí 9 anys.
No,
home, no. Clar, si bueno,
o es fa un referèndum, no, no,
clar,
no
clar, però
si aquesta vegada... Les plebiscitàries, diguem, no teniu... Ha sortit no... Doncs un independentista...
No, no.
Jo... No hi ha ni acord amb això.
Prou, gent...
Jo accepto... Vegada, perdona, jo accepto que es digui no ha sortit sí. El que no accepto és que es digui ha sortit no. No.
Senyors, ho hem de deixar
aquí. Si no ha sortit sí, no ha sortit no, tampoc.
Gràcies, Carles Armengol, Lluís Sols i Jordi López Camps. Fins una altra. Bona tarda, que vagi bé. Adéu-siau.